Ràdio Estel.
Bona tarda. L'Eurozona entra en recessió per segona vegada en 2 anys. Les dades interanuals exposen un retrocés del PIB en un 0,9%. A més, l'activitat econòmica de la zona euro ha experimentat aquesta contracció de manera encadenada durant 3 trimestres consecutius. Espanya, Itàlia, Xipre, Països Baixos, Grècia, Eslovènia, Portugal i Finlàndia han tancat el 4th trimestre en recessió, mentre els 2 motors de l'Eurozona tampoc se n'escapen. En el cas concret d'Alemanya, la reculada és la major des de l'inici de la crisi financera. Aquestes no són bones notícies, malgrat les paraules esperançadores d'Angela Merkel, que té la vista posada a les eleccions de la propera tardor. Parlarem sobre tots aquests temes en la nostra tertúlia amb el senyor Joan Elias, economista, el senyor Xavier Melo, doctor en Economia, i el senyor Salvador Aragonès i la senyora Maria Àngeles Tejada. Però abans, un tema esperançador, una font de futur econòmic per Catalunya, el Port de Barcelona. Parlarem amb el senyor Sixte Cambra, president del Port de Barcelona, i escoltem abans l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
El Port de Barcelona és un important motor econòmic de Catalunya i de tota la regió mediterrània, ja que és una infraestructura fonamental per la competitivitat de la indústria, el comerç i el turisme de Catalunya. La situació geogràfica del port barceloní dins l'arc mediterrani fa que aquest no solament sigui una porta d'entrada i sortida de tota la força econòmica de la regió, sinó que és, a més, un punt neuràlgic en les rutes marítimes que, arrencant des de l'àrea Àsia-Pacífic, es dirigeixen al centre i nord d'Europa, tot evitant la circumval·lació de la península Ibèrica, el que pot suposar una molt més llarga travessia fins a arribar als grans ports europeus del nord. I és en aquest sentit que cal dir que el Port de Barcelona, amb total seguretat, es pot considerar el millor centre logístic del sud d'Europa. No obstant, el dit anteriorment, efectes de mantenir i incrementar aquest paper central de distribució de tota classe de mercaderies cap a Europa, el port requereix una clara aposta per millorar el transport, bàsicament ferroviari, que sortint de les instal·lacions portuàries s'encamina cap al nord en direcció als grans centres de distribució del continent europeu. Val a dir que dins les grans àrees estratègiques del govern de Catalunya hi figura en primer lloc el foment de desenvolupament del Port de Barcelona. És obvi que l'activitat actual i la futura, amb la ferma aposta de millora de les seves infraestructures, estan creant i potenciant un ampli entramat d'activitats de tot tipus que generen un alt volum d'ocupació, tant directa com indirecta, que porten una elevada suma d'estímuls a l'activitat econòmica del Principat. Exemples com el fet d'haver-se convertit el port en el primer receptor de creuers de la Mediterrània o bé l'elevat increment any rere any del volum de recepció i expedició de contenidors de mercaderies són una mostra palesa del potencial del port i, en definitiva, de la seva capacitat de generació d'ocupació i riquesa per al país. Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Drowned in the water, pushed by her own weight, and Hitler loved little blue-eyed boys, and it drove him to hate.
Tenim amb nosaltres avui el plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el senyor Sixte Cambra, president del Port de Barcelona. Bona tarda, senyor Cambra.
Bona tarda.
Senyor Cambra, Catalunya neix amb la mescla cultural i la riquesa que li dona l'obertura al mar. Amb el progrés econòmic, amb el progrés tecnològic i les noves vies de comunicació, aquesta obertura al mar segueix sent tan important?
Sí, realment segueix sent molt important perquè no ens podem oblidar que el 70% del comerç internacional de mercaderies és per via marítima. Per tant, és un canal de comunicació i de transport fonamental per a l'activitat econòmica i, per tant, doncs, el tenir en el nostre país doncs, aquesta connectivitat és fonamental pel desenvolupament de l'activitat econòmica i, sobretot, per la internacionalització de la nostra economia.
El Port de Barcelona, en aquesta internacionalització, juga un paper important. Per què? Com s'ha arribat a desenvolupar el Port de Barcelona per tenir aquesta posició preponderant al nostre país?
Bé, el desenvolupament del port ve, lògicament, de fa ja segles, no? Però en els moments, la primera dada important a tenir en compte és que si agafem els últims 50 anys, el creixement del comerç internacional ha sigut 3 vegades superior al creixement de l'economia. És a dir, la importància per l'activitat econòmica de la internacionalització i del comerç internacional ha potenciat, si cap, el paper que sempre, tota la història, ha tingut els ports com a infraestructura bàsica de connexió de mercaderies per via marítima. I tal com he dit al començament, aquest és el mode que canalitza el 70% d'aquest comerç exterior.
70%, no? Déu-n'hi-do. Quines característiques té el comerç a través del mar? Té algunes característiques diferents a qualsevol altra via de comunicació a l'hora de fer els negocis, a l'hora de desenvolupar-lo?
És el mode de transport més, diguéssim, més competitiu per la llarga distància. És evident que té unes característiques que fa que lògicament, doncs, no és competitiu quan parlem d'urgències. Per això hi ha altres sistemes amb altre tipus de costos alternatius, però pel gruix del comerç internacional, repeteixo, és el mòdul més competitiu i que canalitza, doncs, tota aquesta quantitat tan important de mercaderia, no?
Senyor Sixte Cambra, president del Port de Barcelona, amb la situació de crisi actual en la que vivim, l'exportació sembla que sigui la principal solució o sortida a buscar un mercat internacional. Està sent així?
Sens dubte, perquè en aquest moment, per exemple, l'any 2012 i el 2011 ho va ser-ho, però aquest any l'ha superat el 2012, per el que fa a tràfics des del Port de Barcelona d'exportació s'ha batut els rècords absoluts, inclosos els precrisi. Per tant, està clar que en un moment en què el global de l'activitat no està en els seus millors moments, sí que hi ha una variable concreta, que és l'exportació, a més, amb no només amb un tipus de tràfic. Tenim el cas dels contenidors, claríssim. Aquest any l'exportació de contenidors creix quasi un 9% respecte a l'any anterior. L'any passat ja havia crescut un percentatge similar. Per tant, estem acumulant pràcticament un 20% en 2 anys de creixement amb l'exportació de contenidors. Això ha fet que fins al 2007, 2008, inclús 2009, el port de Barcelona, amb contenidors, parlem de contenidors, era un port més importador exportador, i en aquest moment la diferència a favor de l'exportació és gran, perquè en contrapartida la caiguda del consum interior ha fet que les importacions hagin baixat de manera important. Per exemple, aquest últim any les importacions en contenidors han baixat un 13%. Això passa igual amb el tràfic de vehicles, un altre tràfic estratègicament important al Port de Barcelona. El Port de Barcelona és el primer port de l'Estat i dels primers ports del Mediterrani amb tràfic de vehicles nous, i està creixent de forma important ja des de fa 3 anys, però sobretot el 2011 i 2012 ha crescut en percentatges de 2 dígits, bàsicament pel creixement de les exportacions també. És a dir, en aquest moment d'unes baixades conegudes tan importants amb el consum interior de vehicles, amb la compra, doncs la indústria nostra del vehicle clarament s'ha volcat a l'exterior, i això s'està reflexant amb xifres de creixement que van ser del 20% el 2011 amb exportacions de vehicles, i que aquest any 2012 crec que està també al voltant és a dir, també són de 2 dígits, per sobre el 10%.
Senyor Sixte Cambra, en aquests moments en què l'empresariat ha de mirar cap a fora i, per tant, les vies de comunicació són la clau o una de les claus, a més del finançament, quins reptes es posa al Port de Barcelona per ajudar aquesta exportació?
El gran repte que tenim, a veure, en primer lloc, el port com a ens públic, nosaltres treballem fonamentalment, doncs, la nostra missió és a través de la nostra activitat, afavorir l'activitat econòmica i afavorir bàsicament amb la seva, amb la internacionalització, però en definitiva afavorir la creació d'ocupació. Per tant, en aquest moment el nostre gran repte és que després de unes importantíssimes inversions que s'han produït en els últims anys, que han suposat doblar la dimensió del port de Barcelona, estem parlant que el port fa 10 anys era un port de 600 hectàrees de territori i que a dia d'avui estem per allà de 1.300 hectàrees, més del doble. Tota aquesta inversió va, lògicament, canalitzada a un augment important d'activitat. Aquest augment important d'activitat ha de ser un instrument que ha de ser molt important per aquesta internacionalització de l'economia. La logística és sinergia. És a dir, amb la mesura que siguem capaços de guanyar nous mercats, com és el sud i centre d'Europa, també cap a la península, sobretot en el quadrant nord-est. I a partir d'aquí serem capaços de traure moltes més línies de les navilieres amb els grans modes de transport, sobretot el contenidor que avui canalitza el transport multisectorial fonamentalment, i a partir d'aquí les oportunitats per a la internacionalització creixeran molt per a les nostres pròpies empreses més properes. Aquest és el gran repte que tenim per davant. Repeteixo, s'ha invertit molts diners, això ens porta a que estiguem ja pràcticament a les portes de tenir una capacitat pràcticament el doble de la que teníem abans d'iniciar aquest gran projecte, i ara el gran repte, tot i que no és el millor moment des del punt de vista de la conjuntura, però el gran repte és assolir aquesta conversió de la capacitat en activitat, no?
La gràcia, però, en aquest cas, és que aquestes inversions es van fer en moments de bonança i ara ens en podem sortir beneficiats. Imagino que també el Port de Barcelona necessita que no només funcioni amb aquestes característiques i amb aquesta grandària i capacitat que vostè ens explicava, sinó que després tingui una xarxa de comunicació que pugui redistribuir les matèries que arriben.
Sí, sens dubte. A veure, la decisió que el seu dia es va prendre de tirar endavant un projecte tan ambiciós com aquesta ampliació del port, que amb xifres el projecte representarà quan de finals del 2014, pràcticament el donem per acabat, una inversió de 4.000 milions d'euros, quasi el 50% entre inversió pública i inversió privada, dintre del model portuari, que és un model absolut de cooperació públic-privat, no? Nosaltres només posem la infraestructura bàsica i totes les operacions són privades i, per tant, la inversió, la segona part de la inversió es fa, és inversió privada. Doncs un projecte d'aquesta dimensió es va fer fonamentalment comptant amb dos factors. Un és la plena confiança que el canvi geoestratègic del comerç internacional, és a dir, el gran canvi, el trasbassament de la ruta atlàntica, perquè que era la gran ruta de comerç internacional fa 25-30 anys, era Amèrica-Europa, la ruta atlàntica. Actualment, les dues grans rutes de comerç internacional marítim són la ruta Àsia-Amèrica pel Pacífic i la ruta Àsia-Europa, que ve tota ella pel canal de Suez i pel Mediterrani. Aquest, per tant, nosaltres confiem plenament, i en el seu dia es va prendre una decisió tan important, confiant plenament en el creixement global del Mediterrani com a porta d'entrada dels productes asiàtics a una part important d'Europa. Òbviament no al nord d'Europa, però sí a una part important d'Europa, que avui estan entrant encara pel nord. I l'altre factor important, bàsic, per poder assolir aquests nivells d'activitat que justifiquen aquesta inversió, és aquest desenvolupament de la nostra àrea d'influència, el que parliem el hinterland. I això passa clarament per la connectivitat. És a dir, això lliga amb un altre tema que avui està sobre la taula permanentment amb tots els debats i amb tots els plantejaments, no només polítics, sinó de les institucions econòmiques i de la societat civil, que és la prioritat pel corredor del Mediterrani. El corredor del Mediterrani, fonamentalment, és la capacitat de connectar els ports del Mediterrani amb els mercats del sud i centre d'Europa per la via ferroviària. Perquè també, si volem guanyar presència en mercats més allunyats, el ferrocarril és imprescindible. A partir dels 250-300 quilòmetres, per motius de competitivitat econòmica, però també per motius mediambientals, el ferrocarril és clau. I aquest és l'altre punt imprescindible que es desenvolupi, que és la connectivitat que ens permeti ser competitius i que trenquem amb una situació que avui s'està produint, que mercats que clarament per transit time, per guanyar 4 dies des del punt de vista de la connexió i per eficiència ambiental, rebin, tinguin la seva curiositat pel Mediterrani i no pels ports del nord, com avui s'està produint.
Senyor Sixt de Cambra, parla vostè del tema de sostenibilitat i del medi ambient, és un tema clau en aquests moments per tal d'anar cap a una economia que sigui, a més, més sostenible, ja que hem viscut doncs, tot el que hem viscut aquests anys, doncs, que puguem aprendre en algunes mesures. Des del Port de Barcelona, quines mesures prenen al respecte? Com es treballa? O què poden fer dintre?
Nosaltres tenim dintre de la nostra organització àrees, direccions, la Direcció de Medi Ambient, que té com a objectiu fonamentalment treballar en tres àrees. No? La primera és treballar per garantir que tota l'activitat, és a dir, que totes les operacions que es produeixen al port no tinguin cap tipus de repercussió negativa sobre el tema ambiental. Poso com a exemple doncs, un tràfic que és important al port de Barcelona, que és com és la fava de soja, doncs que hi ha uns requisits molt exigents i molt rígids a través dels quals es porten a terme les operacions amb la fava de soja. És a dir, si no es donen determinades condicions ambientals, doncs, tot i que hagi arribat al vaixell, no es fa l'operació de descàrrega fins que no es donguin aquestes circumstàncies, etc. Per tant, en general, amb tots els tràfics, he posat aquest exemple, però hi ha d'altres que tenen cada un el seu protocol que nosaltres controlem i supervisem que es compleixi rigorosament des del punt de vista de la nostra responsabilitat ambiental sobre la pròpia ciutat. Amb una altra de coses, també controlem que totes les actuacions de tercers, l'execució de les obres, etc., es facin d'acord al compliment dels requeriments avui ambientals que hi ha, i també amb tot la nostra col·laboració i la potenciació d'aquelles activitats de transport prioritzen o fan aportacions clares al medi ambient. Poso un exemple, la nostra forta aposta i potenciació, ara s'està ja construint una nova terminal del tràfic de curta distància, el Chorsey Shipping, que és un tràfic que treu milers de camions de la carretera anualment. Avui, poso un exemple, des del port de Barcelona amb els diferents ports italians, anualment es transporten més de 100.000 camions. Això representa una mitja de 500 camions diaris que es treuen de la carretera amb tota la connexió des de la península fins a Itàlia, zona de forta intensitat de tràfic i, per tant, és clarament elements que col·laboren al tema ambiental, ja no només específicament del que és el nostre àmbit, sinó de les nostres àrees més properes.
Estem parlant aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el senyor Sixt de Cambra, president del Port de Barcelona. I volíem acabar fent-li una pregunta abans d'obrir micròfons als nostres contertulians perquè puguin, d'alguna manera, dir la seva. Perquè hem estat parlant doncs, del desenvolupament de l'economia, de la connectivitat, de la importància de les exportacions, però el Port de Barcelona també és important i, a més, en els últims 2 anys ha estat destacadament important en el tema de ser un port important en creuers. Com ha estat aquest desenvolupament tan exponencial en els últims anys?
Bé, l'activitat de creuers realment és una activitat relativament nova perquè, de fet, la primera la primera experiència per dir la qual es va pensar que hi havia un gran potencial amb aquesta activitat a Barcelona va ser els vaixells hotel durant els Jocs Olímpics. Per tant, estem parlant que fins als finals dels anys 90 l'activitat no agafa realment doncs, una esbranzida important. No? El creixement ha sigut molt important en els darrers anys, pràcticament veient les curves de comportament de l'activitat de creuers no hi ha hagut ni crisi, perquè inclús en l'any més marcat per totes les altres activitats per la crisi, és l'any 2009, l'activitat de creuers molt poc però va créixer. I, a més, doncs, s'ha fet amb un posicionament rapidíssimament que ens posa a ser avui el port o la ciutat, però jo penso que és una activitat molt lligada a la ciutat. I clarament que nosaltres hi dediquem molt l'esforç i il·lusió perquè som conscients del que aporta la ciutat, més que pròpiament l'activitat portuària. És un element doncs, que potencia una activitat també que juntament amb l'exportació és l'altra activitat que millor comportament està tenint aquests últims anys a la crisi, que és el turisme, i avui ens estem posicionats doncs, com el port més important del món després dels tres ports base per l'activitat de creuers del Carib, que estan tots tres a l'estat de Florida, Estats Units. Sí, per tant, som el primer port europeu, el primer port de la Mediterrània, amb l'activitat de creuers, estem ja portem 3 anys movent-nos al voltant dels 2,5 milions de creueristes anuals, i a més amb una característica important, que és que la nostra activitat és més important com a port bàsic que com a port d'escales, i pràcticament quasi el 60% ja dels creueristes que passen pel port de Barcelona comencen i o acaben el seu creuer a Barcelona.
Això deu ser important perquè el turista està més d'una nit, probablement.
Si nosaltres, s'ha fet un estudi per part de Turisme de Barcelona sobre la repercussió dels creuers sobre l'economia i l'activitat turística de la ciutat, i efectivament doncs, la riquesa que porta el creuerista d'origen destí, no? Doncs de home port és més elevada perquè molt habitualment, abans del seu creuer normalment, doncs fan estades a la ciutat prèviament. Més enllà de que també produeix una gran sinergia amb la connectivitat aèria. Sí, avui, no només, evidentment, però sí que és un factor molt important perquè hi hagin les freqüències diàries que hi ha en diferents ciutats d'Estats Units de vols directes en Barcelona, en bona part està vinculat amb l'activitat de creuers.
Perquè és un bon port de base perquè a partir d'aquí puguin descobrir una mica Europa.
Sí, perquè entre altres coses, per exemple, els principals d'aquest col·lectiu, d'aquests 2,5 milions de creueristes, el principal país que aporta el número 1 aportant creueristes al port de Barcelona és els Estats Units. És a dir, per tant, és una font de turisme nord-americà importantíssima i, per tant, aquesta connectivitat és bàsica. Sí, per nosaltres és molt important, diguem que és una sinergia, com més connectivitat directa intercontinental tingui l'aeroport de Barcelona, més capacitat tindrem de créixer amb creuers. Per exemple, un dels mercats que creiem que té un gran potencial pel creuer en el futur pot ser Xina, però evidentment necessitem vols directes amb Barcelona des de Xina per poder potenciar aquesta activitat de creuers cap al mercat xinès. Amb el cas americà, que és el qual avui ja depèn de l'època de l'any, però hi ha 8 i 9 vols diaris directes en diferents punts d'Estats Units o inclús Canadà, doncs l'activitat de creuers hi juga un paper important. No?
És ben bé un catalitzador, al port de Barcelona.
L'aportació econòmica d'aquest estudi de Turisme de Barcelona xifra amb més de 300 milions d'euros l'aportació econòmica dels creueristes a la ciutat en els seus diferents àmbits, no? Restauració, hoteler, comerç, etc.
Senyor Sixte Cambra, m'agradaria presentar-li els nostres contertulians d'avui. Avui tenim amb nosaltres el senyor Joan Elias, economista, bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Xavier Melo, doctor en Economia, bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
I la senyora Maria Àngels Tejada, directora general Public Affairs de Randstad i presidenta de la Fundació Internacional de Dona Emprenedora, bona tarda. M'imagino que tenen alguna pregunta a fer-li al senyor Cambra. Senyor Elias.
Sí, bueno, el tema és molt important perquè estem parlant de la infraestructura potser de la més rellevant de l'economia catalana, Jo tenia una pregunta des del desconeixement del tema, i és sobre el tema de la tarificació dels serveis del Port de Barcelona. Tinc entès que aquestes, les tarifes del port estan fixades centralment des de Madrid a nivell de tota Espanya. Jo voldria saber si això és bo o és dolent o és neutral pel Port de Barcelona, i si hi hagués autonomia en aquest camp, quina estratègia es podria seguir, amb quines finalitats?
Totes les taxes que ingressen els ports són preus públics, efectivament, i en aquest cas, com que el Port de Barcelona forma part del sistema portuari espanyol, és un ens estatal, i per tant aquestes taxes queden fixades anualment en el projecte, en la llei de pressupostos de l'Estat. Nosaltres el que tenim, el que podem, és, dintre del que permet la llei de ports, és utilitzar instruments com les bonificacions. Hi ha diferents tipus de modificació, però que s'han d'incorporar. És a dir, el programa de bonificacions per cada any l'has d'incorporar en el teu pla d'empresa, que després es publica també en els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, és una política comercial molt rígida, per dir d'alguna manera, la que podem tenir a través de les bonificacions. Una altra possibilitat de diferenciar-nos amb costos és a base de la nostra rentabilitat. És a dir, la llei de ports posa un mínim d'exigència de rentabilitat sobre actius del 2,5% en les xifres de cada port. Si estàs per sobre aquesta rentabilitat, tens opció d'aplicar coeficients a les teves taxes per sota l'1. De la mateixa manera que si no arribes a aquest nivell de rentabilitat, estàs obligat a posar coeficients per sobre l'1 en les teves taxes. Sí, però tot és un model, evidentment, que si ho traduïm a política comercial, en un àmbit més de, diguéssim, d'economia de mercat, doncs és molt rígid. Per tant, evidentment que una autonomia diferent i una llibertat per la fixació dels nostres tarifes, dels nostres preus, ens podria permetre ser més eficients, perquè podríem fer més èmfasi en aquells tràfics, en aquells temes que avui podem jugar, intentem jugar amb les bonificacions, però evidentment dona molt menys marge i molta menys eficiència. Per tant, més enllà de consideracions que podríem entrar a un altre debat, diguéssim, més de tipus polític o ideològic, sobre l'autonomia de gestió d'una infraestructura catalana com és aquesta, des del punt de vista estrictament d'eficiència econòmica, sí que penso que seria... I a més, nosaltres estem competint avui, com he dit abans, amb els ports del nord d'Europa. I el model dels ports del nord d'Europa, que són ports de titularitat pública, també, que dic, clar, són titularitat pública, però tenen un sistema i un model molt més d'autonomia de gestió, més equiparable a qualsevol empresa privada en aquest aspecte. No? I això, sí. I això, evidentment, ho trobem.
Senyor Melo.
Sí, bueno, primer de tot, felicitar el senyor Sixteca per la seva gestió, amb els números que ens ha explicat. De totes maneres, ens ha posat el Carmelo a la boca ara i li haig de fer la pregunta. Òbviament, fa més de 300 anys que un economista molt gloriós, amb Adam Smith, va dir que les inversions a les vies es tenien que fer pensant en el comerç i no en els passejos de la realesa. Jo li voldria preguntar, ja que ens ha posat vostè el Carmelo a la boca, vostè pensa que l'actual govern de l'Estat espanyol canviarà degut a aquesta crisi o no veurem aquest canvi mai, i l'única via que tenim, doncs, és trobar l'eficiència econòmica, doncs, a través d'unes estructures de poder o en una situació diferent a Catalunya i Espanya? Perquè la idea que tenim és que això de la unitat de mercat, que alguns no ho vam arribar a estudiar, encara no sé ben bé què és, no és gens eficient, no? Això està comprovat al llarg d'aquests anys. Què en penseu?
Bé, a veure, el model és que el model portuari, el sistema portuari, que evidentment hi I a veure, a més, doncs, està clarament reflexat amb les últimes modificacions que hi ha hagut de la llei de ports. La penúltima va ser el 2003, l'última el 2010, per tant, estem parlant de molt, molt recents, doncs els posicionaments dels diferents grups polítics quan es van fer els debats parlamentaris i inclús les votacions finals d'aquests projectes de llei. Doncs clarament, en aquest cas, doncs, la força política que governa la Generalitat i que a mi m'ha anomenat president del port, doncs es va posicionar contra el model que s'aprovava amb aquestes reformes legals. Per què? Doncs perquè, d'alguna manera, hi ha un grau de centralització amb des del punt de vista de competència de gestió. El gran factor, un factor en contrapartida que d'alguna manera en part compensa aquest, és que el model consagra una autonomia econòmica i financera. És a dir, el sistema, tot el que recapta en el sistema portuari, queda en el sistema portuari per fer front a les seves despeses de funcionament i amb l'excedent fer front a les necessitats d'inversió i el que és més important, amb la capacitat de generar diferència entre l'ingrés i la despesa, pots negociar d'una manera autònoma en els mercats financers la teva capacitat d'endeutament i, per tant, de finançament. Això, el sistema globalment, evidentment, i cada port individualment només amb l'obligació de contribuir a mantenir l'organisme central, que és Puertos del Estado, que l'hem de mantenir perquè ell no genera ingressos, i per tant el 4% dels nostres ingressos l'hem d'enviar trimestralment per finançar l'estructura de Puertos del Estado, i a més doncs, ja ha creat, la llei preveu la creació d'un fons de solidaritat, que és el Fons de Compensació Interportuari, el qual, com que el port de Barcelona és, amb diferència, el port que més ingressa i més genera per la seva activitat, doncs és el contribuïdor net més gran que hi ha en aquest sistema, que ens ve a representar un altre 2-3% dels ingressos. Ara, a partir d'aquí, amb aquest 93% del que ingressem, fem front als nostres despeses de funcionament i amb la diferència fem front a les nostres inversions i també amb aquest esquema, diguéssim, podríem dir, de compte d'explotació, és com podem anar al mercat a negociar la nostra capacitat d'obtenir finançament, per exemple, amb el Banc Europeu d'Inversions, fonamentalment, que és on concentrem, tenim concentrada tot el nostre finançament i el nostre deute. Aquest és el model. Sobre l'altre, que hi ha coses fonamentalment en l'àmbit de l'autonomia de gestió, perquè hi ha coses molt rellevants amb això. Per exemple, nosaltres, com a part del Ministeri General de l'Estat, estem sotmesos a les mesures generals que es prenen al Ministeri General de l'Estat. Per tant, nosaltres podem estar avui en una etapa important de creixement, ho he comentat, hem doblat la dimensió, estem creixent moltíssim amb una activitat que demanda molt servei de seguretat, per exemple, com és els creuers. I en contrapartida, nosaltres, com que a l'Administració General de l'Estat hi ha una pauta, una instrucció general de que està tancada tota possible contractació, doncs nosaltres no podem contractar ningú. I tenim que cenyir-nos a una massa salarial que la tenim congelada per part de la CECIR. Hi ha un pla d'austeritat que es va aprovar amb caràcter general a tot el sistema que ha fet que la despesa, tot el concepte de despeses diverses sense el capítol de personal, doncs referenciat a la despesa real del 2010, durant 3 anys seguits, a l'11, 12 i 13, veurem a partir del 14, s'ha de reduir cada any un 5%. Clar, això amb una situació de creixement, doncs, i a més no hi ha trasbassament, és a dir, tu pots trobar més eficient potser, doncs, jo què sé, doncs, internalitzar o externalitzar algun tipus de servei, però això no et val, perquè si no et pots dir que no compleixo el 5% perquè estic reduint despesa personal, no. Hi ha un organisme que et controla i no et permet passar-te d'aquí i un altre que et controla i no et permet passar-te. És a dir, aquestes rigideses, evidentment, treuen eficiència. Ara, a veure, si això canviarà o no canviarà, jo penso que a mi m'han nomenat per gestionar el port, per tant, he de procurar amb aquest marc fer que el port funcioni el millor possible, hi hagi la màxima eficiència possible i les qüestions polítiques ja les resoldran en un altre.
Però jo,
sí, senyor Aragonès, molt breu, perquè se'ns acaba el temps.
Vostè és que va directament a la privatització del port. És a dir, perquè no hi ha una gestió... La gestió pública, evidentment, és un obstacle de cara a això. Ara, jo voldria dir si aquesta ampliació del port de Barcelona, per exemple,
hi ha un problema de competitivitat, o tindrà un problema de competitivitat en els ports del nord, perquè ja les té ara, i volia dir, doncs, si volem anar en el sector atlàntic, el canal de Panamà l'any que ve s'obrirà i es duplicarà per dos. I llavors, doncs, també tot el que és el tràfic de comerç que ve d'Àsia ja no passarà tant pel canal de Suez quan utilitzarà també el canal de Panamà. Llavors, bueno, això és el que em van explicar també els senyors de Panamà. No sé si serà veritat. Llavors, vaig visitar el canal fa poc i llavors doncs, em van explicar tot això. Llavors, doncs, bueno, voldria saber bé, en quin punt es troba la competitivitat del port de Barcelona i si vostè és partidari de la privatització dels ports en general.
Molt breu, ja sé sí. Que la pregunta ja és jo, contundent, és però...
Penso que l'eficiència i competitivitat no té res a veure amb el públic obert. Jo penso que pot ser perfectament, com és avui, una infraestructura de titularitat pública, però, com passa, per exemple, als ports del nord d'Europa, ara amb un model de gestió, un model de gestió que pot ser tan competitiu com un privat. El model portuari està al límit de la coerció públic-privada. Per llei, els ports només gestionem la infraestructura, és a dir, som un landlord. Nosaltres no podem, per llei, operar cap de les operacions pròpiament que es produeixen en el port. Tot es fa a través de llicència o concessió amb entitats privades. Per tant, la titularitat, jo diria que quasi té tot el sentit del món que sigui de tipus públic quan ja hi ha un model d'aquest tipus. Penso que per la via Pacífic Atlàntic no és competitiu per Transit Time respecte a la ruta Canal de Suez Mediterrani. Això està estudiat pel Transit Time, simplement, més enllà de que un determinat puguin haver determinades tràfics que per altres aspectes puguin també utilitzar aquesta ruta, però no per canviar d'alguna manera els plantejaments que avui tenim sobre la taula.
Ni per la costa est d'Àsia. No.
Senyor... Per la costa est
d'Àsia. No, la Xina, Japó, Filipines, etc.
No, perquè ets venen per... Ja. Per Suez, tots.
Senyor Sixte Cambres, ens acaba el temps. Moltes gràcies. Volíem felicitar-lo des de Plusvàlua, de Ràdio Estel, per la seva gestió, per aquests grans números que ajuden una mica a tenir esperances de cara a sortir-nos d'aquesta crisi amb perspectives de futur a les exportacions. I esperem en vostè poder el compliment del corredor del Mediterrani que doni una mica més de força també a tot aquest projecte.
Gràcies.
Doncs continuarem aquí d'aquí uns segons amb la tertúlia econòmica de la setmana.
Plusvàlua, un programa produït pel SES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Començàvem el programa de Plusvàlua d'avui parlant sobre les dades que s'han exposat sobre el retrocés del PIB a la zona euro i també les dades d'Alemanya de la seva caiguda en un 0,6% en el quart trimestre del 2012. Tenim amb nosaltres els nostres contertulians avui, el senyor Joan Elias, economista, el senyor Xavier Melo, doctor en economia, el senyor Salvador Aragonès, periodista i professor de la UIC, i la senyora Maria Àngels Tejada, directora general Public Affairs de Randstad i presidenta de la FIDE. Senyora Tejada, les dades d'Alemanya són dolentes, les dades d'Europa també. Què hem de dir? Què podem dir?
Tenim que realment pensar que milloraran amb el transcurs de l'any. La veritat és que les dades darrerament a Europa estan fluctuant moltíssim, per tant avui tens una notícia negativa i demà pot ser positiva, aquesta és la veritat. Els mercats no es mouen exactament com es mou realment l'economia, sinó per altres motius. Jo tinc que pensar, i a més, si nosaltres tenim que veure des de la perspectiva nostra desenvolupament de negoci, el negoci nostre està creixent tant a Alemanya com en Espanya versus el gener amb respecte a l'any anterior. Clar, aquí només es medeix el quart trimestre. El quart trimestre va ser un trimestre molt difícil per tots. Però bueno, no és que hi hagin brotes verdes, però el mes de gener s'ha comportat una mica millor. Ara tindrem que veure com va el transcurs de l'any. I, evidentment, les notícies no són sempre alegres i avui les que tenim, doncs, evidentment, no ho són. Però jo crec que en aquests moments la gent està més positiva versus a com es comportarà l'economia. I, per tant, el quart trimestre és el quart trimestre. La borsa, evidentment, i l'IBEX té un comportament que és el que és, però per part nostra la visió en quant a negocis en general ha estat més positiva, sobretot el gener, i això és el que voldria traslladar, perquè almenys és algo positiu dintre de tot lo negatiu que estem escoltant cada dia.
Vostè, com a directora general de Randstad, de Public Affairs de Randstad, deu veure aquest creixement també en la contractació de...
Nosaltres patim abans que ningú el que és la recessió de contractació i vivim abans que ningú el que és la nova contractació de treballadors. Per tant, el mes de gener s'ha comportat millor que el gener de l'any anterior, mentre que el quart trimestre vam tenir un descens de la contractació en general. No és que vulgui dir que és que el mes de gener versus el desembre sigui meravellós, però tot ens indica que realment hi ha un apunte a que realment les empreses volen treballar amb una altra perspectiva. I després, amb el que és selecció de directius, per exemple, hem crescut aquest any un 80%. Per tant, per una banda, tenim dificultats, per una banda, la gent està contractant talent. Això també ho tenim que pensar. També és una esperança per nosaltres saber que es demanen gent competenta per tirar endavant les seves empreses. I això, doncs, bueno, jo crec que són dades també a tenir en compte.
Senyors, amb aquestes dades de recessió sobre la zona euro, a part de les dades positives que ens presentava ara la senyora Tejada, també tenim la dada de Standard & Poor's, que adverteix que Espanya està en risc de caure com a bo escombraries. Què n'opinen?
Jo personalment penso que, bueno, cada agència d'aquestes després fa el que... perquè n'hi ha que dius una cosa i després una altra en diu una altra. Jo crec que no hi existeix aquest perill avui dia.
I ho dic no existeix, perquè...
No,
vostè diu.
No, de fer ser bona escombraria vol dir que entraríem pràcticament a que Espanya hauria de ser intervinguda directament per la Unió Europea, i no és que, aquesta no és la perspectiva, almenys va venir aquí el president del Banc Central Europeu l'altre dia a Madrid, i no va ser aquest el missatge que va donar, i també el missatge que ens ve d'Europa doncs tampoc és aquest. Vull dir que, per tant, jo penso que tranques i barranques ens l'hem passat la part més dura, però que estem en una posició, com deia ara la senyora Tejada, doncs en una posició positiva de cara a enfrontar el futur de l'economia. Però jo no penso que estem... home, quan se té el BBB, evidentment, doncs, home, a veure... Però, per exemple, les dades reals, el nacional, el de 10 anys, doncs això és un bo que realment està funcionant bé en aquests moments i els mercats responen positivament. No veig que això tingui que anar cap a l'escombraria, tot el contrari, és a dir, millora la seva posició en els mercats.
Senyor Meló, senyor Elias, estan d'acord?
No, ja tenim tema de debat, perquè no estic d'acord ni amb un ni amb l'altre. Jo estic segur que la senyora
estan
Tejada és
una excel·lent...
Estan molt positius,
la senyora Tejada i el senyor Aragonès. No, si us plau, ajudi'ns.
No, jo puc ser positiu, però realista. Segur que Rassat i la senyora Tejada són uns excel·lents directius i confiem molt en ells. Però l'entorn no ens diu això. Hi ha unes polítiques d'ajust, primera per la debilitat d'Europa i sobre per la conjuntura mundial que hi ha, doncs que aquest últim trimestre ha sigut molt dolent. Però ha sigut molt dolent tant a França com a Alemanya, que han tingut una contracció de 6 dècimes, però al Japó també. Tot i que ha crescut al Japó un 1,9, ha tingut una contractació. Llavors, jo crec que aquesta és una dada real. Les perspectives que hi ha per França i Alemanya el primer trimestre d'aquest any també són dolentes. És més, a França ja està dient que no complirà els objectius i comença a copiar-se a Espanya en fent pressupostos que probablement ja diu que no complirà. Llavors, jo crec que la situació durant aquest primer semestre serà dolenta i el segon semestre no ho sabem, però no hi ha res que apunti a que hagi de ser millor. Bé, és cert que, com diuen els xinesos, quan més gran és el problema, més a prop estàs de la solució, i és veritat, no? És a dir, jo estic d'acord amb vostè que en algun moment, també, i probablement aviat, doncs tot començarà a anar bé, però no crec que ens tinguem que esperar que els propers mesos aniran bé. I respecte al senyor Salvador, que diu que Espanya no està intervinguda, bueno, vale. No està intervinguda segur. Formalment, però no, em sembla que tots estarem d'acord...
Estem d'acord que hi ha una intervenció parcial, però que vull dir, la intervenció, el que és realment la intervenció, no s'ha produït bueno, no tan formal, jo, perquè tant jo... és així que li han demanat moltes vegades que sigui intervinguda, el govern ha dit que no i la gent demanava que sí i els altres deien que no. Bueno,
sí, hagut... per mi aquest és un tema menor, eh? Per a mi em preocupa més...
El... A mi el, que, el nacional, eh? El bo espanyol en aquests moments està millor situat ara que fa un any.
Senyor,
i que fa
Elias.
6 mesos. Doncs, aquesta, és el, aquesta és la dada, diríem, que dona com està la situació, diríem, de la...
Senyor,
de la
Elias,
per afegir...
Ajudi.
Per afegir llenya al foc de la polèmica, jo, pues, en certa mesura, jo estic més aviat d'acord amb la senyora Tejada, en el sentit de que...
Moltes gràcies.
No, m'explico. No, però tampoc del tot. És cert que els indicadors més recents referits a gener, que tampoc són molt representatius, però que són doncs, els que marquen una certa tendència, han sortit relativament bons, eh? I en la línia, estan en la línia dels que he comentat. I això és veritat. De manera que si haguéssim de dibuixar el perfil cíclic de la conjuntura, doncs estaríem una mica... potser en el fons, però ja apuntant a una certa sortida. El qual no vol dir que això s'hagi de concretar, vamos, que no és res segur, però sí que certament el dibuix que ens fan els indicadors és de que no anem a pitjor, anem a millor. El que passa és que, esclar, ens surt ara una dada del quart trimestre que és una dada endarrerida. Les perspectives pel 2013 són una mica millors que pel l'any passat, de manera i els indicadors de, això és el que es ratifiquen. D'altra banda, el que passa és que si baixem el nivell d'Espanya, doncs, bueno, més o menys també això estaria en aquesta línia, encara que hem de creuar els dits, però sí que hi ha una qüestió que és rellevant, i jo penso que és molt rellevant el fet de que si Espanya s'ha d'intervé o no. Perquè ara el problema de l'economia és realment que el crèdit flueixi, perquè és que hi ha moltes empreses que podrien tenir més activitat i podrien contractar més gent, però realment és que hi ha un problema de finançament. I amb aquest problema de finançament doncs ja té molt a veure la reestructuració, el sanejament bancari i després també el nivell de tipus d'interès que han de pagar. I en aquest nivell de tipus d'interès és determinant el fet de la intervenció o no, perquè el govern sembla que està molt satisfet de que l'economia no s'intervingui, però això vol dir que estem pagant com 2 punts percentuals més de tipus d'interès que el que estan pagant altres països, i no només l'Estat, sinó això arrossega tota l'economia.
És per un cost polític, aquesta decisió de que no siguem intervinguts?
Doncs, evidentment, és una decisió política. I és una decisió política segurament perquè no es vol, o perquè... tant pel desprestigi, entre cometes, polític que pot suposar la intervenció, com per els ajustos que s'exigirien probablement amb el que és el sector públic, que aquí és on s'aixequen les barreres més rellevants. Sospito, és una opinió.
Jo, a veure, volia agrair moltíssim, més que res, perquè una cosa són les dades econòmiques, i estic totalment d'acord que les dades que ara es transmeteixen del darrer trimestre per les empreses ja no existeixen, perquè ja estem amb el primer trimestre de l'any, quasi acabant el mes de febrer. Per tant, nosaltres ara el que supervisem sobretot és el comportament de gener, la perspectiva que portem a febrer i els pressupostos que tenim a sobre de la taula pels propers mesos. I són millors en quant a comportament que el que hem tingut l'any passat. No vol dir res, l'únic que vol dir que avui les empreses, des del mes de gener, estan algo més animades en portar a terme la seva productivitat. I, evidentment, per portar-la a terme, moltes vegades necessiten reforços de persones. Que això tindrà un comportament? Doncs serà lent, però sembla que el comportament és algo millor que el mes de novembre, que realment veiem una perspectiva molt difícil. I el mateix ha estat a Alemanya o amb els altres països que operem. Com anirà l'any? Doncs no ho sé. Jo desitjo que això, que realment el comportament sigui alguna millor del que preveuen els analistes financers.
Que jo sigui l'equip.
No.
El que passa que aquí jo crec que hi ha una miqueta que ens fem trampes al solitari. Amb el sentit de que vostè té part de raó, o la meva opinió, quan vostè compara el primer trimestre amb l'últim trimestre. Però el que hauria de fer...
Jo he comparat amb el primer trimestre de l'any passat, doncs, si, nosaltres si comparem, el que hem comparat...
Doncs si comparem el creixement del primer trimestre amb les expectatives que hi havia l'any passat, el primer trimestre, No estic d'acord. Anem més malament.
Anem més malament que les expectatives.
Més malament que el comportament real i que les expectatives que teníem. Perquè això mateix que deia el senyor Elias, ho dèiem fa un any. I ho fèiem, i ho dèiem fa dos anys. A més, hi ha una diferència. És que abans teníem un 24, un 25, i ara tenim un 26% de població aturada. Pensem que la Gran Depressió no van arribar al 20, però amb el govern nazi tampoc van arribar. Tenien el màxim exponent, sembla que va ser un 18%. Aquesta situació, cada dia, en la meva opinió, estan veient fets realment dramàtics en la nostra societat. Jo crec que això no se li ha de treure un punt de dramatisme. És a dir, no. I a més, encara deixi'm dir una cosa més, entenc que la variable treball, desgraciadament, és una variable que en economia se'n diu retardada. És a dir, que és l'última a incorporar-se al carro. Llavors, hauria d'haver-hi un moviment.
Si millora la contractació, això vol
dir. Sí, si millora la contractació, vol dir que el comportament...
Han de millorar els beneficis de les empreses. I després de millorar, teòricament, si seguim la línia normal, i després les inversions, i després ve s'han de comprar, han de guanyar diners, han de fer inversions en màquines, i després agafem nous treballadors. Això és el que ens diu la teoria. És dir, que no diu, comença a anar bé i de seguida agafem gent. No, paguem deutes, paguem no sé què, ens posem el dia.
De totes maneres, quan la gent té producció per tirar endavant, vol dir que la perspectiva de l'any és algo millor a l'hora que el moment comencen a contractar treballadors. Hi ha una dada que vull dir que quedi aquí sobre la taula i és que a Espanya hi ha 155.000 llocs de treball per cobrir que no es troben persones. Per tant, hi ha atur, però l'atur que hi ha no significa que no hi hagin llocs de treball per cobrir. Això són unes dades públiques oficials. Vol dir que hi ha una demanda de treballadors que avui en dia no estan preparats al mercat o no volen mobilitzar-se o no volen moure's o no estan disposats. Per tant, clar que hi ha atur. Malauradament hi ha més atur del que voldríem. Però també tenim que començar a canviar els comportaments
totalment
de la gent.
Totalment d'acord amb això. Totalment
d'acord. I avui en dia hi ha molts treballadors doncs, que realment estan començant a entrar en un carro de treball, de positivitat.
Com ha de ser. Sí,
i de lluita.
A mi m'agradaria acabar el programa d'avui amb aquesta positivitat. I també acabar-lo fent-li una petita pregunta, ja que Plusvàlua sempre és un programa amb clau de valors. Aquesta setmana s'han comentat temes relacionats amb l'economia i relacionats també amb la societat, com el tema de l'entrada al Parlament, el tema de les hipoteques, el tema de la pròrroga per al plan Prepara del govern, entre d'altres. M'agradaria que em diguéssim com ho veuen. Creuen que l'economia s'està tornant més social amb les perspectives actuals, amb les situacions, o és un període curt, o és una estratègia de desenvolupament? Molt breu, cadascun de vostès.
Jo diria una cosa, perquè amb el tema de compartir, per exemple, llocs de treball, no? Ja que parlàvem de llocs de treball, doncs, home, a mi em sembla que és molt important. El treball que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat, i jo no sóc precisament un dels que... Jo sóc més crític del govern de la Generalitat, però, bueno, el treball que està fent en el sentit de no treure els interins, però reduir el sou als que estan fixes. És a dir, d'aquesta manera mantenim els llocs de treball. Doncs hi ha una gran contestació dient que no. Què vol dir? Falta de solidaritat.
Senyor Melo.
Jo estic convençut, qual sóc una miqueta idealista, que realment serà una economia la propera més social i més humana. I recordo unes paraules que va dir el president de la Reserva Federal Americana, l'Alan Greenspan, que va dir les bones decisions es prenen en temps dolents. I ara prendrem les bones decisions.
Senyor Elias.
Doncs estem en un temps de no de canvi, sinó de sobtar totes les qüestions. No estic gaire segur que en aquest aspecte socioeconòmic realment estiguin havent-hi uns canvis. Això són processos lents i em temo que tampoc està anant per aquí la cosa. No seria gaire optimista en aquest sentit.
Senyora Tejada.
Per la meva banda, jo crec que estem en un moment de recuperar valors que s'havien perdut, perquè en un moment de bonança la gent no se'n recorda de les coses que realment tenen importància. Jo crec que ara la gent toca més de peus a terra, les empreses també, i miren de socialitzar, d'alguna manera, els seus comportaments. Això no vol dir que tothom ho faci, però jo crec que hi ha una tendència realment de que realment millorarà el que és l'actuació social en general.
Doncs amb aquesta...
D'acord.
Veus? Algú em porta amb alguna cosa.
Doncs moltes gràcies, senyor Joan Arias, senyor Xavi Melo, senyor Salvador Aragonès, senyora Maria Àngels Tejada, per haver estat amb nosaltres aquesta tarda. I ens acomiadem, com cada setmana, de l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, la Bet Verdagí, la Blanca Aranyó, com sempre l'ajut inestimable al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana del Consum, amb Víctor García també, amb col·laboració, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Moltes gràcies per escoltar-nos com cada setmana i que passeu una fantàstica setmana fins al dijous que ve, de 8 a 9 del vespre, com sempre aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Thank you.